el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, ara us saludem a tots. Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dijous 9 de febrer del 2023. Se'ns han avançat la Maria Elzina i la Mariona Fernández, ara de seguida les saludarem. En aquest informatiu, en aquest supermatí, en què us expliquem notícies que passen al Baix Empordà. Avui dia inestable, avui dijous, encara mantindrem restes de ruixats aquí i allà. Es manté l'avís per l'estat de la mar, advertint encara de maregassa a la nostra costa. Monades que avui poden arribar als 2,5 metres, per tant, encara hi ha aquest avís per alçada de la mar i, per tant, més precaució que mai. A partir de demà tornen les estones de sol i es aniran recuperant les temperatures. Ara mateix tenim 6 graus a Palafrugell, 7 a Palamós i 4 a Ultramort. En aquest supermatí us explicarem que el Consell Comarcal posa com a prioritat tenir una planta de triatge de residus al Baix Empordà, això després de la polèmica amb l'abocador de Solius i també amb el de Vacamorta. Explicarem qui serà l'alcaldable del PSC a Calonge i Sant Antoni. Serà Arturo Prades, l'actual regidor. Parlarem de la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell, perquè les empreses que ens estigueu escoltant i que tingueu ofertes de feina ja us podeu inscriure en aquestes jornades d'oportunitats laborals de Palafrugell. Parlarem dels premis Ítaca i Portaferrada, que han estat guardonats als de rock, i dues notícies d'esport. Una de tennis, males notícies per Paula Badosa, en canvi, bones notícies per Georgina Ruiz, que és marxista, que ha quedat cinquena a Catalunya en 20 quilòmetres marxa en ruta. Tot això en aquest supermatí. En què parlarem amb un dels fundadors de l'associació Amb les teves mans. És una associació de suport a Ucraïna en aquests moments per la situació en què estan vivint amb la guerra. Ja fa pràcticament un any que va començar aquesta guerra i ara l'associació Amb les teves mans estan recollint espelmes per enviar a Ucraïna. Parlarem amb Milton Sánchez, un dels fundadors de l'associació Amb les teves mans. I també avui, com que és dijous, acabarem aquest supermatí parlant de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Ara, quan són les 8 i pràcticament 3 minuts, saludem els periodistes que ens acompanyaran avui en el repàs informatiu. Maria Elzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran
molt
Castelló, bon dia també.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ja us heu embalat tots, eh?
Hola, sí. Bon dia.
És molt el bé. Que va firmar el supermatí, Joan
un
Manel.
Un segon, que se'ns ha activat tot. Bé, ens hem saludat a la Maria Elzina, en Ferran Castelló, la Mariona Fernández, l'Anna Salvador i en Sergi Villena. Vinga, som-hi. El Consell Comarcal considera que és urgent que hi hagi una planta de triatge al Baix Empordà. Ens ho explica l'Anna Salvador.
És el que va afirmar el supermatí Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal. Considera que és una qüestió urgent per reduir el cost econòmic del servei de reciclatge i també per fer-lo més sostenible. El Consell Comarcal està esperant ara els resultats d'un estudi de viabilitat per saber com afrontar el projecte.
Precisament sobre això, 12 entitats veïnals de Lloret de Mar, també afectades per aquesta deixalleria de Solius, rebutgen que aquestes deixalles que anaven a Solius ara vagin a l'abocador municipal.
L'Agència de Residus de Catalunya va estipular aquesta decisió després d'ordenar el tancament de l'abocador de Solius en compliment d'una sentència judicial. Els veïns entenen que s'hagi de tancar aquest abocador, però critiquen que l'alternativa de l'agència sigui portar les deixalles a la planta de Lloret de Mar, perquè les 10.000 tones anuals procedents de Solius esgotaran la capacitat d'aquest abocador ràpidament.
Anem cap a Calonge i Sant Antoni perquè ja s'ha confirmat qui serà el candidat a l'alcaldia del PSC, és l'actual regidor i tinent d'alcalde Arturo Prades.
El candidat és actualment el primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament del municipi. També ha ocupat càrrecs de regidor de promoció econòmica i ocupació. Arturo Prades es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. A més, és empresari, partner, soci, director a Accentum Consulting i CEO a Rabial S.A.
Les empreses ja poden inscriure ofertes de feina a la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell.
Aquesta serà la 7a edició de l'esdeveniment, que tindrà lloc els dies 16 i 17 de març. La jornada d'oportunitats laborals té com a objectiu posar en contacte les empreses de la zona que busquen treballadors amb persones en cerca de feina, ja sigui per ofertes de temporada o permanents.
Dues notícies que ens porten a Palamós. Primer, l'Ajuntament continua buscant la nova seu per la policia local.
El consistori ha valorat diversos terrenys i naus, però no han convençut els responsables municipals. Per això s'ha renovat el contracte de lloguer de les dependències actuals al carrer Josep Joan.
Encara a Palamós, la Sindicatura de Greuges de Catalunya atén 17 persones en la seva visita al municipi.
De les queixes i consultes se'n van atendre 9 de presencials al punt jove del municipi i 8 usuaris van ser atesos per trucada o videotrucada. L'objectiu de la Sindicatura de Greuges és apropar aquesta institució a la ciutadania.
El Festival Ítaca i el Festival Porta Ferrada del Baix Empordà han estat guardonats en els 25ens Premis Enderroc.
Els dos festivals han estat guardonats pels seus 10 i 60 anys de trajectòria respectivament. A la 25a edició de Premis Enderroc, l'acte de reconeixement s'ha celebrat aquest dimecres a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona.
I dues notícies esportives. Primer, continua la malastrugança de Paula Badosa.
Quan per fi semblava que la begurenca deixava enrere la lesió que la va apartar del recent Open d'Austràlia i encarava el seu retorn a les pistes, un virus l'ha deixat fora de combat al torneig d'Abu Dhabi.
I Georgina Ruiz queda cinquena de Catalunya en 20 quilòmetres marxa en ruta. Bones notícies per la palafrugellenca.
Va fer la seva millor marca d'1:43:22. Ruiz se sent molt satisfet amb la cinquena posició pel bon nivell que hi ha a Catalunya. Ja s'està preparant pel Campionat d'Espanya de 20 quilòmetres que se celebrarà a Còrdoba a finals del mes de març. El seu desig és millorar la setzena posició de l'any passat.
Les 8 i pràcticament 7 minuts, moment de conèixer la previsió del temps. Avui amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
Arribem a l'equador d'una setmana que ha estat marcada per la mala mar, el vent i la pluja. Encara pot ploure avui?
Avui dijous no farem net. A grans trets esperem una jornada encara d'inestabilitat, amb recuperació mica en mica del temps més estable. Tot i això, no esperem una jornada sense pluja. La jornada meteorològica serà amb restes de ruixats i ambient fred. El temporal es va acabant la seva energia i la pluviometria ha estat molt avantatjosa pel territori baix empordanès. Avui encara no podem donar l'episodi de pluja per acabat. I anirà bé que tinguem encara a prop un paraigua perquè podrà entrar joc a qualsevol hora del dia. Seran ruixats de més curta durada i menys quantiosos. Un altre aspecte per destacar és que es manté l'avís per estat de la mar, advertint encara amb maregassa la nostra costa amb onades que podran arribar als 2,5 metres d'alçada i amb notable mar de fons de l'est. Pel que fa a temperatures, esperem una jornada amb recuperació de temperatures màximes i per contrapartida per una disminució dels termòmetres mínims. Es podran produir minses gelades a la comarca i podrem tocar sostre amb 10-12 graus amb el que serà una temperatura màxima que hem d'esperar que a partir de demà mateix es vagi suavitzant i coincidirà amb el retorn del sol i les bones temperatures a migdia.
Gràcies, Marc Vila, a les 8 i 8. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Ja hi ha més de 18.000 ferits i més de 18.000 morts i més de 53.000 ferits a Síria i a Turquia pel terratrèmol d'escala 7,8 i 7,6 en l'escala de Richter, que va colpejar aquest dilluns. Continua la recerca de persones supervivents, tot i que a cada minut que passa es perden les esperances, i sobretot el problema és que hi ha moltes zones on encara no ha arribat l'ajuda. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, admet problemes dels equips de rescat a l'hora d'intentar salvar persones atrapades sota les runes. Dues de cada 10 persones, una de cada 5, creuen que obligar la parella a tenir sexe no ha de ser delicte. Una de cada 5 dones adultes també ha estat víctima d'una agressió sexual en algun moment. Això ho apunta l'enquesta del CIS a Espanya sobre violència sexual contra les dones. L'enquesta també revela que un 28% de les persones, dels homes en aquest cas, creuen que és acceptable, atenció, en determinades circumstàncies, pagar una dona per mantenir-hi relacions sexuals. I un 32% ho veu inacceptable, però no pensa que s'hagi de castigar per llei. Tot això mentre continua la polèmica sobre la llei del només sí és sí. I en aquests moments PSOE i Podem continuen negociant per intentar trobar una solució a la sortida de presó de molts agressors sexuals per culpa de l'entrada en vigor d'aquesta nova llei. Els ajuntaments podran iniciar el procés per desnonar ocupes conflictius de pisos de bancs. La llei aprovada al Parlament genera recels entre les entitats com la PA, que tem que es pugui utilitzar en casos de famílies vulnerables. Els tràmits els podran engegar els ajuntaments sempre que els propietaris no ho facin. També es podran quedar l'habitatge desnonant durant 7 anys per destinar-lo a habitatge social. Netflix explica ja punt per punt, per fi, la prohibició de compartir comptes a partir d'ara. Diuen que serà imminent aquesta novetat. Si la setmana passada Netflix anunciava la fi als comptes compartits i matisava la informació poc després, ara la companyia ha decidit posar i explicar clarament com funcionarà a partir d'ara aquest sistema. Diuen que a partir d'avui s'acaben els comptes compartits entre diferents llars. Per tant, els subscriptors hauran d'establir la ubicació principal del seu compte a través de la connexió del dispositiu a una aplicació d'adreça IP, i a partir d'aquí els qui vulguin afegir-s'hi i vulguin utilitzar el compte en altres punts de l'estat hauran de pagar 6 euros al mes. No s'aclareix encara què passa si en algun moment el mateix usuari marxa de casa i vol veure alguna sèrie o alguna pel·lícula a través de Netflix perquè marxa de viatge o perquè està fora de casa. Això encara no s'ha explicat. I també acabarem explicant que Ada Colau, l'Ajuntament de Barcelona, suspèn temporalment les relacions amb l'estat d'Israel pel que qualifiquen d'apartheid al poble palestí. L'alcaldessa envia una carta a Benjamin Netanyahu per explicar-li la decisió, que afecta únicament, diu, a les relacions institucionals i en cap cas a la ciutadania. Tot això és el que està passant arreu del país. Són les 8 i 11 minuts, per tant queden 4 minuts per un quart de 9 del matí. I avui el comentari del dia en el supermatí ens l'envia en Pere Carreras.
Darrerament he estat uns dies a Londres, els dies suficients per copsar amb una certa intensitat el pols de la ciutat. No m'ha donat temps, ni molt menys, a fer una anàlisi o una radiografia com caldria, i tampoc vaig amb aquesta pretensió pel món, només faltaria. Però sí que he pogut fer alguna pinzellada periodística, després de transitar per la vida londinenca, estar-me en algunes llibreries, moure'm amunt i avall en desenes d'autobusos i metros, parlar lleugerament en algun pub i mirar molta i molta i molta televisió i llegir algun diari. En general, he trobat una ciutat més esllanguida del que jo tenia a la memòria i amb un cert punt, estranyament lenta, com quan algú desfila a destemps o sense ganes o amb un pas més pausat. Keep calm. Londres, que la tenia en la retina com una ciutat audaç, viva, àgil, amb olor de fregits, amb cuina asiàtica, amb carrers grafiteros i amb una banda sonora del millor punk i dels millors DJs, se m'ha aparegut una mica més pàl·lida i encalmada del normal. També hi feia molt que hi ha estat el mes de gener, un gener fred i humit, que tot hi ajuda. Una inflació que es percep, un increment del preu en tot, començant pels aliments, que han pujat un 17-18%. Un Brexit que no acaba de funcionar, ni respon la gran pregunta de la vida: què vols ser quan siguis gran? Un govern que sembla que tampoc no acaba de trobar resposta a aquesta pregunta, potser una de les preguntes més difícils en política. Tot m'ha fet pensar en una situació que difereix de la Londres mítica que recordava del Ministry of Sound, amb l'ambient engrescador de Camden, o rebentant tardes cerveseres en pubs prop de Wembley. Cues en supermercats, potser sí que hi havia una mica més d'indigència al carrer, i en general m'he trobat una ciutat que està allargant la nota amb el pedal del piano en una melodia estranyament més lenta, capficada o reflexiva. Una Londres que m'ha semblat que estava en aquell punt, mirant pel retrovisor i veient-se després a si mateixa, i pensant lentament en el futur. Sort dels joves, que també, com sempre, m'han sorprès gratament. Serà Londres que va lenta, o sóc jo que començo a envellir?
Jo crec que tot una mica. No, jo crec que comparteixo el diagnòstic, eh? Va, després d'aquest repàs de titulars, quan són pràcticament un quart de 9 del matí, comencem el repàs informatiu amb totes les notícies del dia, i és que el Consell Comarcal considera que és urgent que hi hagi una planta de triatge de residus al Baix Empordà. Ho explicava ahir al supermatí el president del Consell Comarcal, Joan Manuel Loureiro. Segons el president, cal tenir una planta a la comarca i és important per l'economia i per la sostenibilitat.
Sí, Loureiro recorda que el Baix Empordà és una de les poques comarques que encara no tenen una planta de triatge pròpia. Ara mateix, totes les escombraries recollides a municipis de la comarca s'han de transportar a altres infraestructures i després portar les restes a un abocador. Aquesta última és la part més cara. El president del Consell Comarcal explica que tenir una planta de triatge reduiria les restes que cal transportar a abocadors i que, per tant, faria baixar molt el preu del servei.
La resta, que és el més car, diguem-ho així, de gestionar, es redueix amb un percentatge altíssim. Estem parlant, diguem-ho així, de pràcticament entre un 60 i un 70%.
Ja.
Què vol dir això? Evidentment, doncs, que la factura que pagaríem al abocador no és la mateixa perquè aportaríem molt menys restes, diguem-ho així, de les que portem ara. Per tant, això també incideix en la butxaca de la persona, diguem-ho així, que ha deixat aquesta bossa.
Per avaluar la viabilitat de fer una estructura així, el Consell Comarcal ha encarregat un estudi. Els resultats d'aquest encara no se saben. S'estan estudiant diverses propostes d'ubicació, però encara no n'hi ha cap de definitiva. Pel que fa al tancament de l'abocador de Solius, l'Oreiro explica que estan a l'espera de que l'Agència de Residus de Catalunya creï una comissió per fer seguiment del tema. Tot i això, encara no se sap quan serà.
El més segur és que farà una proposta a tots els alcaldes per fer el mateix que s'ha fet a Vacamorta. És a dir, tenir una comissió de seguiment del problema Solius, entre cometes. I per tant, doncs, cada X temps ens anem reunint i cada X temps doncs, bueno, l'agència explicarà els processos o les possibles solucions que serien definitives i evidentment amb l'opinió i el diàleg amb els alcaldes de la zona afectats. Però en aquests moments no hi ha calendari de trobada encara.
Afectats sobre en aquesta qüestió de l'abocador de Solius també estan a Lloret de Mar, i és que allà hi ha 12 entitats veïnals al municipi de Lloret de Mar que rebutgen que les deixalles de Solius vagin a l'abocador municipal. L'Agència de Residus de Catalunya, recordem-ho, va estipular aquesta decisió després d'ordenar el tancament de l'abocador de Solius a Santa Cristina en compliment d'una sentència judicial.
Les entitats veïnals de Lloret de Mar han mostrat un front comú de rebuig contra l'Agència de Residus davant la decisió de portar les deixalles que fins ara s'abocaven a Solius a la planta de Lloret de Mar. Asseguren que es tracta de 10.000 tones anuals que s'afegiran a les 160.000 que hi ha actualment provinents de municipis del Gironès, la Selva, el Baix Empordà i una part de l'Alt Maresme. Tot i que respecten la decisió del govern de tancar la planta per complir amb la sentència judicial, critiquen que l'alternativa sigui portar les deixalles a Lloret de Mar. Les entitats apunten que a dia d'avui ja es forma una àrea urbana poblada per més de 144.400 habitants que aboca les deixalles a Lloret, i ara s'hi sumarien 15 municipis més del Gironès i el Baix Empordà, que fins ara anaven a llançar les bosses a Solius. Això farà que la capacitat d'aquest abocador de la Selva s'esgoti en breu, i afegeixen que hi haurà problemes derivats que afectaran el territori. Un d'ells és problemes de salut entre els veïns a causa dels gasos que provoca la descomposició i la putrefacció de les escombraries. A més, també hi haurà problemes de mobilitat, ja que els municipis que hagin de venir a tirar les deixalles a Lloret hauran de portar camions que passaran per la C63, la setena carretera amb més mortalitat de tot Catalunya el 2022. D'altra banda, suposarà més problemes ambientals perquè empitjorarà la conservació de l'espai forestal de l'Ardenya Sud. Per això demanen a l'Agència de Residus de Catalunya que busqui una alternativa per portar les deixalles de Lloret de Mar quan es tanqui l'abocador de Solius. A més, aprofiten el comunicat per reclamar que l'Ajuntament de Lloret de Mar iniciï el procés de clausura i restauració de l'abocador.
A poc a poc anem confirmant candidatures a les eleccions municipals. En aquest cas estem parlant de Calonge, i en aquest cas estem parlant d'un dels partits de govern. És el PSC. Arturo Prades, l'actual primer tinent d'alcalde, repeteix com a alcaldable del Partit Socialista. També, recordem-ho, anteriorment havia ocupat càrrecs de regidor de promoció econòmica i d'ocupació.
Arturo Prades es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. A més, és empresari, partner, soci, director a Ascensium Consulting i CEO a Rabial S.A. Arturo Prades, que va obtenir un suport absolut de l'Assemblea del PSC a Calonge i Sant Antoni, va explicar que en aquests últims dos anys el municipi ha agafat encara més volada a la província, a Catalunya i més enllà. Ara han d'enfortir una trajectòria que ha de portar-los a ser un punt fort a l'Empordà i a consolidar oportunitats de ser més competitius i ambiciosos. Per Arturo Prades, els pròxims objectius són apuntalar la qualitat de vida de les persones, assolir els objectius de benestar, qualitat de l'espai públic, potenciar els beneficis de la salut i innovar en sostenibilitat, tal com marca l'Agenda 2030, i potenciar una gestió d'excel·lència en l'eficiència dels recursos públics.
Per cert, també s'ha confirmat, o almenys això sembla, perquè s'ha preparat l'acte per presentar aquesta candidatura, que el Partit Socialista també confirma que l'actual alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, serà el candidat a l'alcaldia. Això encara no s'ha fet públic en un comunicat, però sí que hem rebut la convocatòria a l'acte de presentació, que serà aquest divendres a les 7 de la tarda. Per tant, Maurici Jiménez, alcalde de Castell-Platja d'Aro, evidentment doncs, repeteix com a candidat del Partit Socialista. Anem a Palamós. Quan són les 8:20, notícia que expliquen els companys de Ràdio Palamós, l'Ajuntament no troba seu per la policia local. Estan buscant una nova seu, però no la troben. El consistori ha valorat diversos terrenys i naus, però no han convençut els responsables municipals. Per això s'ha renovat el contracte de lloguer de les dependències actuals al carrer Josep Joan.
Des del consistori estan buscant un local o un terreny on es pugui construir un edifici que s'adapti a les necessitats de la policia local del municipi. Les dependències actuals de la policia local de Palamós estan al carrer Josep Joan, en un local de lloguer on s'hi estan fins que el consistori trobi un nou emplaçament. En declaracions a Ràdio Palamós, el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Alfons Bartolomé, reconeix que no han trobat un edifici o terreny que els faci el pes.
Però és que realment aquí Palamós ara mateix és un tema molt difícil. Les naus que ens han oferert són molt petites i no podíem acceptar canviar una cosa per anar a menys. O... I vam estar molt a darrere d'un terreny que al final doncs, va passar a ser propietat d'una persona.
Aquest canvi d'emplaçament es fa principalment per necessitats operatives, però també per adquirir un edifici o terreny en propietat. Alfons Bartolomé ha explicat a Ràdio Palamós que s'ha renovat el contracte actual de la comissaria, però a la baixa.
I encara sense moure'ns de Palamós, perquè la Sindicatura de Greuges de Catalunya va atendre de manera presencial i telemàtica a Palamós 17 persones en la seva visita al municipi.
Així ho indiquen les dades recollides per Ràdio Palamós. De les queixes i consultes se'n van atendre 9 de presencials a Punt Jove del municipi i 8 usuaris que van ser atesos per trucada o videotrucada. En declaracions a Ràdio Palamós, el tècnic del Servei d'Atenció a les Persones de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, Tom Clapés, explica que l'objectiu és apropar aquesta institució a la ciutadania. Al municipi s'han acabat recollint 12 queixes i 5 consultes, i els temes que s'han tractat estan relacionats amb el medi ambient, l'urbanisme, l'habitatge, els tributs o el consum. Aquest últim relacionat amb la comercialització del subministrament energètic. D'aquestes queixes, 5 anaven dirigides a l'Ajuntament.
Doncs aquestes visites que va fent el servei de la Sindicatura de Greuges, escoltem les declaracions de Ton Clapés, de la Sindicatura de Greuges, en declaracions a Ràdio Palamós.
El que fa l'equip de la síndica en tots els casos és supervisar el funcionament de l'administració d'aquestes empreses. Per tant, jo vinc aquí, explico que tinc aquest problema, llavors amb la versió de la persona que ha vingut, el síndic s'adreça a l'administració o a l'empresa. Aquests estan obligats a contestar i llavors el síndic valora si aquesta resposta doncs, hi ha algun tipus de vulneració de drets, s'ha fet bé o s'ha fet malament.
Continuem repassant notícies. Ara a Palafrugell. I és que l'Institut de Promoció Econòmica organitza una nova edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals. Serà la 7a edició de l'esdeveniment els dies 16 i 17 de març. El període de presentació d'ofertes per part de les empreses ja està obert i, per tant, les empreses interessades poden inscriure'n a través de la web de l'IPEP abans del 12 de febrer.
El primer dia de la jornada serà una jornada de xerrades dirigides a empreses, treballadors, persones en cerca de feina i emprenedors que se celebrarà al Museu del Suro. El segon dia es dedicarà a les entrevistes de feina ràpides que tindran lloc a la nova seu de l'IPEP situada al carrer de la Tarongeta 2731. La jornada d'oportunitats laborals té com a objectiu posar en contacte les empreses de la zona que busquen treballadors amb persones en cerca de feina, ja sigui per feines de temporada o permanent. Els participants tindran l'oportunitat de fer una breu entrevista amb les empreses oferint les vacants a les que s'han apuntat. L'any passat, la jornada va ser un gran èxit, amb un total de 455 entrevistes de feina, 113 persones en cerca de feina, 49 empreses participants i 111 ofertes laborals, que suposaven 210 vacants. Els organitzadors esperen repetir l'èxit en aquesta nova edició.
Gràcies, Ferran. Passem als esports. Continua la malastrugança de Paula Badosa. Quan per fi semblava que la begurenca deixava enrere la lesió que la va apartar del recent Open d'Austràlia i encarava el seu retorn a les pistes, un virus l'ha deixat fora de combat a Abu Dhabi.
Badosa, que actualment ocupa el 21è lloc del rànquing mundial, no ha pogut arribar a debutar en aquest torneig 8-500 d'Abu Dhabi, en el qual s'havia d'enfrontar a la russa Samsonova en el primer partit. La previsió a curt termini és que la de Bagú pugui jugar la setmana vinent el 8-500 de Doha, a Qatar, si es recupera d'aquest procés víric.
I Georgina Ruiz, atleta de marxa atlètica, va quedar cinquena a Catalunya en 20 quilòmetres marxa en ruta. La palafrugellenca va fer la millor marca. Ruiz se sent molt satisfeta amb la seva cinquena posició pel bon nivell que hi ha a Catalunya.
L'atleta de 23 anys va fer la seva primera cursa als 9. Fins fa dos anys va ser membre del Club Atlètic Palafrugell i després va fitxar per un equip madrileny. Ara és membre de l'Agrupació Atlètica de Catalunya a la Divisió d'Honor. Al llarg de la seva trajectòria esportiva ha assolit bones fites en diversos campionats.
Campiona de Catalunya, subcampiona de Catalunya, tercera de Catalunya en diferents edats. També vaig anar, em sembla que tres cops, amb la selecció catalana del Campionat d'Espanya per a l'Autonomies de marxa en ruta. He quedat cinquena d'Espanya, sub-23, i he quedat finalista molts cops al Campionat d'Espanya, i l'any passat vaig ser setzena absoluta d'Espanya als 20 quilòmetres.
Va participar en un míting internacional amb participants d'altres països. Ja s'està preparant pel Campionat d'Espanya de 20 quilòmetres, que se celebrarà a Còrdoba a finals del mes de març. El seu desig és millorar la setzena posició de l'any passat. Explica que hi ha molts factors que influeixen en els resultats. Per exemple, la temperatura, que senti bé l'avituallament, o una possible lesió. Per preparar-ho, entrena 6 dies a la setmana i fa uns 20 quilòmetres cada sessió. Les sessions d'entrenament poden incloure rodatges llargs o sèries, entre altres. I també entrena a la carretera, moltes vegades al voltant de Llofriu perquè hi ha menys trànsit. Destaca que és un esport que requereix molta tècnica. També que hi ha una normativa estricta que cal complir per evitar la desqualificació.
Sempre has de tenir un peu al terra, o sigui, en contacte amb el terra, i has d'entrar amb la cama completament estirada. O sigui, no pots doblegar el genoll quan comences la passa.
A més, comenta que hi ha poques persones que fan marxa al Baix Empordà i a la demarcació de Girona, a diferència de Barcelona o internacionalment. Per altra banda, en Ruiz ha viscut l'atletisme des de petita. Els seus pares, Tino Ruiz i Beata Betley, el practiquen i la van apuntar al club palafrugellenc de petita.
Vuit i 28 minuts en aquests moments, 2 minutes i arribarem a 8:45 del matí. Fa gairebé un any que va esclatar la guerra a Ucraïna i una de les conseqüències del conflicte és la falta de subministraments, productes i energia. Moltes llars i escoles no tenen llum. Per això, des de l'associació Amb les teves mans, d'aquí del Baix Empordà, estan recollint espelmes per enviar a Ucraïna. Per explicar-nos més detalls d'aquest projecte, ens visita un dels fundadors de l'associació Amb les teves mans, que és en Milton Sánchez. Bon dia, com està?
Hola, molt bon dia.
Com va sorgir aquesta idea de recollir espelmes per enviar a Ucraïna?
Doncs mira, ara fa 15 dies jo estava a Ucraïna, juntament amb una companya nostra de l'associació, que és la que gestiona tot el... Bueno, ella viu a Polònia, i ella gestiona tots els enviaments que estem fent cap a Ucraïna. I sopant vaig dir, bueno, i ara què és el que fa falta, no?, en aquests moments? Perquè havíem portat tot el material mèdic, havíem portat tot el material d'alimentació infantil, i em va respondre algo tan simple com va dir, espelmes. Dic, no pot ser que ens estiguin al segle XXI demanant espelmes. I sí, va ser així, va ser que dius, no pot ser que ens estiguin... Jo pensava que ens demanarien plaques solars, jo què sé, el que fos, hi ha més generadors... Ja. Però no, ens demanen algú tan simple com espelmes, perquè no tenen, no n'hi ha. I com més de mig país està sense llum, clar, quan s'arriba la foscor, que a més com estan més al nord, és més aviat de nit. O sigui, que a quarts de 5, a les 5 de la tarda ja és negra nit. Doncs la gent, molta gent a les 5, quarts de 6 del vespre de la tarda ja se'n van a dormir. Fan horari de gallines en aquest moment.
Carai. Però, si volem fer aportacions, si volem... Com es pot fer? Com es pot col·laborar?
Mira, hi ha diferents maneres. Una, doncs, evidentment, doncs, el transport de tot això val molt bé. diners, ja estem buscant finançament per diferents llocs, ajuntaments, institucions, empresaris, però el que sobretot estem fent és una campanya sobre, a nivell conscienciació de les escoles, de que la informació que ens arriba, si us fixeu, ja només es parla de que si en Zelensky contracta a Anglaterra o li demana que temes d'armament, o que ensenyin a pilots al portar cases, o ens demanen tancs d'última generació, però no es parla res del tema de les primeres necessitats de la població, que són els que estan morint.
De fet, ara mateix Zelensky està fent una visita per Europa, està a Londres, està a París, i clar, la petició que fa és sobre armament, guerra. No guerra. La situació que es viu al país, això que deies.
Digues. La realitat és que la realitat que copsen allà quan entres és que estan abandonats de la mà de Déu. Al principi, com era tot molt mediàtic, fa un any justament, el mes de febrer, tothom ens va embolcar a portar roba, a portar de tot, vam fer 30.000 campanyes, el que sigui. Però ara ja tot això s'ha oblidat. Jo, mira, quan baixava de Polònia cap aquí fa 15 dies, l'únic que vaig copsar en aquest cop de baixada és que cap amunt, o sigui, cap a Ucraïna, l'únic que anaven són convois militars, vagons, o sigui, tràilers carregats amb tancs, armament, convois amb ambulàncies, militars, tot era militar. Fa un any, quan vaig anar-hi el mes d'abril i vaig anar-hi el mes de maig, es veien molts tràilers amb ajuda humanitària. Això ja no hi és, ara en aquests moments ja no es veu. Ja només veus tema militar. I si us fixeu, les notícies que surten és això, amb Putin que bombardejarà no sé què, i els altres que tenen uns tancs més forts o que tenen uns míssils que els ha donat als Estats Units que arriben a un abast de 150 quilòmetres. Però no es parla de la realitat de la població, que està passant-ho horrorosament malament.
Ara ens deies que heu fet xerrades a escoles. Sí. Quina ha estat la resposta dels nens?
Fantàstica. Hem començat amb la Badruna, aquí a Palafrugell, i ha sigut tremenda. O sigui, la resposta està siguent... Hi ha el grup de sisè de la Badruna que encapçala la recollida, ho estan fent com un treball, i la veritat és que m'he estat molt parat. L'altre dia va haver una performance al mig de la plaça. S'estan implicant moltíssim i estan aconseguint moltíssimes espelmes. I ara l'objectiu és anar als diferents instituts i escoles tant d'aquí per la Sogell com de Pals, Begú, Palamós, anar ampliant-ho el màxim possible per emplenar el màxim de vehicles possibles per enviar cap allà dalt aquest material.
Clar, ara mateix esteu centrat en les espelmes?
Sí. Sí, perquè és la primera necessitat que tenen en aquest moment. O sigui, nosaltres anem a demanda d'allà. O sigui, el que és molt erroni a vegades és anem a fer una recollida, vale, de què? I enviem moltes vegades, i és trist, diu això, diu, netegem consciències buidant armaris. I no és això, la solidaritat ve per saber primer què necessiten a origen. En aquest moment ens en diuen amb espelmes. Per què? Perquè nosaltres ara, a través de l'associació, hem contactat amb una dona que està allà dalt, que a dins d'Ucraïna, i la Cati, que és la nostra portaveu allà, ens va dir, escolta, hi ha una dona que està portant 5 orfenats, una dona que abans portava un orfenat, i ara en aquest moment se'n té 5, 2 a prop de les fronteres de Macedònia, 2 a prop de la frontera de Romania, per si es complica el tema, poder treure tots aquesta mainada cap a Europa. I el cinquè està just a tocar a Butxa, allà on va haver les primeres matances per part dels russos. Doncs aquests 5 orfenats, la setmana passada hi havia 450 nens. Ara estan a prop de 500 ja. Perquè, clar, hi ha nens, pares que se'n van a la guerra, que no tenen en qui deixar els nanos, els deixen a l'orfenat. I hi ha pares que ja no hi són, famílies completament destruïdes, i aquesta dona, doncs, de tenir un petit orfenat on tenia 50 nois, noies, nens, nenes, doncs ara en té cap a 500 ja. I clar, nosaltres ens centrarem en aquesta gent, i és una de les coses prioritàries que demanaven, és espelmes, és que no tenim... Els nans estan a les enfosques.
Quina zona és, en concret?
És on estan els orfenats, vols dir?
Sí, exacte. Bueno, on envieu l'ajuda, en aquest cas, a les espelmes.
Vale, doncs és això. Aquests 5 orfenats que et deia, que són els que estan dos a prop de la frontera amb Romania i dos a prop de la frontera amb això, i l'altre que està més allunyat, que està molt a prop del front de guerra. Aquest cinquè.
Perquè t'ho preguntava abans, però vull dir, si en aquesta entrevista estem despertant consciències i hi ha gent, jo tinc espel, el que sigui, no? Com s'hi pot col·laborar? La gent que ens estigui escoltant pot participar-hi d'alguna manera concreta?
Sí, mira, si volen fer donatius, a través de les xarxes estem a Instagram, és l'associació amb les teves mans, i a Instagram ens poden veure, Instagram, Facebook, i allà hi ha les maneres de fer el compte bancari, el de, si volen fer un Bizum, per el que sigui.
Val. Per tant, ara... A banda de... No és que busqueu gent que us doni espelmes, sinó busqueu diners per poder-ne comprar.
Tot. No, tot és necessari. I espelmes. I si hi ha algú que vol comprar espelmes i entregar espelmes, si, ja dic, si entres a l'Insta o al Facebook, ja hi ha botigues aquí a Palafrugell que estan recollint, ara me'l faig dir de memòria, perquè són 7 o 8 ja, per exemple, un és a Càritas, que el primer canvi, a Càritas d'aquí a Palafrugell, estan fent recollida per nosaltres, per l'associació. I com ells, doncs, hi ha la botiga Aurora, hi ha diferents botigues que estan fent aquestes recollides.
Com us podem buscar a Instagram?
És Associació amb les teves mans.
Associació amb les teves mans. Val. Doncs que quedi clar. I suposo que Facebook el mateix, eh?
Facebook el mateix, sí.
Per tant, necessiteu espelmes, necessiteu donatius, perquè, clar, a nivell operatiu, això per portar-ho fins allà, com ho feu?
Això ho portem nosaltres. Mira, ara fem dues entregues, perquè una altra de les coses que ens van demanar, a diferència de fa uns mesos, és que nosaltres tenim una furgoneta molt gran. Una furgoneta que sempre la portem sobrecarregada i el que fem és transportar nosaltres fins allà, fins al destí directament. Perquè a vegades amb el tema de les donacions i així, perquè no hi hagi desconfiança, nosaltres ho portem a l'estit. De fet, la pròxima entrega que farem serà a finals de març, principis d'abril, per l'època de Setmana Santa. Doncs venen uns professors de la Madrona a fer entrega d'aquest material. Ells voluntàriament sacrifiquen uns dies de les seves vacances, s'ho financien ells, i ells vindran a fer l'entrega d'aquest material. Perquè el que volem és que es vegi que allò que es dona arriba a destí. Volem que la gent tingui la plena confiança de dir, escolta, no, aquesta gent som serios i no poden desaparèixer coses pel camí, ni no. El que volem és que la gent vegi que allò que ha sortit de Palafrugell arriba als orfenats de Cracòvia, d'Ucraïna.
Quants viatges has fet a Ucraïna?
Jo ja sé que aquest serà el quart que faré en aquest cop. El faré ara, ja dic, jo marxaré el dia 27 de març, cap allà, amb tot el que portem carregat, i després tornaré a passar tot el mes de juliol, perquè l'altre que té... Si vaig a descarregar, vindran els professors de la Madrona a certificar-ho, a fer l'entrega, però jo em quedaré tota la Setmana Santa fins al dia 10 o 11, o 12, segons com vagi, perquè jo entraré i sortiré amb la furgoneta, perquè és una de les coses que també s'han demanat allà, que no tenen ara mitjans de transport per entrar el material que arriba a Cracòvia, perdó, el material que arriba a Cracòvia no tenen com entrar-ho. Els preus del transport s'han triplicat. Abans sí que venien molts tràilers humanitaris i molta història que al principi, com era moda, doncs, per desgràcia, hi havia molt de voluntariat. Però ara costa molt d'entrar material a Ucraïna.
Segurament s'ha passat d'haver un... massa, no? Massa, vull dir, que fos difícil de vehicular tota la solidaritat ara que s'ha perdut la consciència, no? Teniu aquesta sensació que s'ha perdut la consciència?
L'hem perdut la resta d'Europa, però Polònia, és curiós, perquè clar, Polònia, ells tenen clar que estan en estat de guerra. O sigui, quan arribes a Polònia, tu el que copses és això, no? Que ells consideren que estan en estat de guerra. I que hi ha gent, per exemple, d'una parella, jo continuo treballant perquè tinc poder la nòmina més alta, però la meva parella diu, no, jo plego, m'agafo una excedència o el que pugui, i es dedica a treballar amb associacions per aconseguir material o per entrar material a Ucraïna. El punt aquest, o sigui, ells tenen la consciència. El barri jueu de Cracòvia mateix s'ha convertit en tallers, tallarets, on te confeccionen. Estan buscant, per exemple, xarxes de pescadors, per exemple, una cosa tan simple, xarxes de pescadors velles per fer com es diu allò, per fer camuflatges, per fer teles de camuflatge. I en aquests tallers de Cracòvia, del barri jueu, es dediquen les dones i homes que estan allà, els voluntaris, a confeccionar i a fer teles de camuflatge. O sigui que no és només la guerra d'Ucraïna, sinó que Polònia està involucrada al màxim. Però al màxim, quan et dic, és que és, és al·lucinant. Clar, imaginem-nos una cosa. Cracòvia té uns 400-500.000 habitants. Doncs els hi han vingut de cop 200.000 refugiats. Ara imaginem, doncs, cap a la Frugell, doncs, de cop, no sé si són 24.000 o 26.000,
sí, una cosa
així. Doncs que vinguessin de cop 5 o 6.000 refugiats. Clar, es notaria, el canvi, o sigui, la por, gent que està en guerra. Jo ara, quan vaig estar allà, en un edifici, que vam anar a descarregar un material en un edifici de Cracòvia, en una casa, però una casa normal, una casa, hi viuen en aquests moments 40 refugiats, refugiades i nens, perquè normalment són dones i nens, 40 persones en una casa on només hi ha un quarto de bany i una cuina. Que dius, sí, com poden viure aquesta gent? Tots en una sola casa, 40, doncs hi viuen, i és el que em deia una de les dones, em deia, és que estem molt millor que molts dels habitants del nostre país. I després la seva filla, amb 12 anys, això és el que a mi em va tocar més, no? Perquè dius, de tot el viatge, em va venir i va dir, em pots abraçar? I vaig dir, sí, clar. Dic, però, clar, jo vaig mirar la mare, vull dir, demanant permís, no?, de si podia abraçar la seva filla. Se'm va abraçar, em va agafar com un... Perquè em va dir, la mare em va dir, és que fa 11 mesos que el seu pare està a la guerra. Diu, i no, necessita l'abraçada d'un home, d'un papa. I em va veure, doncs, la nena aquesta em va veure com un papa. I sí, sí, va ser una abraçada impressionant. Evidentment, tot això, en allà al moment, tu en passes com pots, i quan veus les necessitats, després t'ensenyen fotos de com està el pare, fotos de com està davant el front, que dius, avui està viu, però demà matí podria estar mort, aquest home. Doncs, quan vaig marxar, evidentment, és quan nosaltres, els que fem cooperació, necessitem aquells espais per plorar, perquè no entens el que està passant. Perquè veus que nosaltres, tota Europa, la gran Europa, estem... farcint aquell país d'armament, que és l'únic que veus, com els estem donant tot l'armament que vulguin i necessitin. Clar, els estem ajudant a matar i a que els matin. I veus que no ens preocupem gota de com està la població, no? En lloc de dir, no, escolta'm, Europa el que t'enviarà i aquesta guerra s'ha d'acabar com sigui, no, veus que els interessos econòmics mundials passen ara per donar armament, i farcils d'armament perquè els matin i els matin.
I mentre tot això està passant, encara una altra emergència humanitària, ara la de Turquia i la de Síria, aquest terratrèmol que ja deixa 18.000 persones mortes,
sí,
i més que en seran. No sé si teniu pensat o creus que també s'activarà l'emergència, doncs, de solidària, en aquest cas a Turquia i a Síria, o pel fet que potser mentalment ens queda una mica més lluny, potser no s'activa tant com a Ucraïna, que ho sentíem més proper.
Sí que s'activarà, perquè la gent ara som d'inputs molt ràpids, les xarxes, tot és molt més ràpid, però actuarem, farem alguna cosa. El que no estem a Turquia, clar, Ja comencen a sortir, a diferència d'Ucraïna i tal, comences a dir, bueno, clar, però és que Turquia té un dictador que ha matxacat el país, els té, els dius, i moltes vegades ens vindran amb allò de dir, no, doncs no els ajudem, no, és que el fet que ells tinguin un, perdó per l'expressió, per un desgraciat de dictador, no culpa que la gent està patint i que estan sota els edificis. La gran majoria, ahir vaig estar mirant, la gran majoria dels edificis que han caigut a Turquia és arrel d'una llei del 2019 que no es va rebaixar tant, sí, l'índex de la
capacitat per edificar.
Correcte. Doncs que s'han caigut la majoria perquè no complien els mínims bàsics per aguantar el mínim terratrèmol. Clar, ha vingut un terratrèmol fort, doncs ha matxacat.
Doncs en Milton Sánchez és un dels fundadors de l'associació Amb les teves mans, que en aquests moments estan recollint espelmes per ajudar a Ucraïna, per dur a Ucraïna, perquè hi ha moltes llars i escoles, i en aquest cas també orfenats, que no tenen llum, i això és el que demanen en aquests moments al país. Recordem, si voleu col·laborar amb l'associació Amb les teves mans, podeu entrar a les seves xarxes socials, associació Amb les teves mans a Instagram, i també esteu a Facebook. Milton Sánchez, gràcies, i que vagi molt bé la recollida, i molta sort.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, merci.
Doncs aquesta és l'entrevista que teníem amb Milton Sánchez de l'associació Amb les teves mans. Ara és moment de parlar de cinema, de parlar de sèries, i ho fem amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
Bé, dona'm un segon, perquè després d'una entrevista tan intensa com aquesta i de copsalar realitats que ens n'oblidem de tant en tant perquè vivim la nostra vida, no? Durant ara fa un any doncs ho vivíem intensament, no? Per evidentment perquè era una guerra que acaba de començar, però ha passat un any, ens n'anem oblidant i quan et posen la realitat a la cara impressiona també.
Correcte.
Però en tot cas, mira, escolta, si sort que tenim de sort en tenim del cinema, sort en tenim de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana, que de fet, Ignasi, hi ha una que és de les teves preferides, deies, no, de fa unes setmanes, de les candidates claríssimes als Oscars, no?
Per mi, la meva favorita, mira que m'agraden també algunes de les altres, eh? Però aquesta crec que està a un nivell molt superior. No sé si s'endurà l'Oscar o no, perquè, clar, és una persona que no el necessita, però la pel·lícula se'l mereix. No el necessita en el sentit que és que ho ha guanyat tota la vida, ho ha fet tot, no té res a demostrar.
Quants Oscars té Steven Spielberg? Ara, deixa'm que ho busqui.
Per la llista de Schindler, segur, i no sé si per salvar el soldat Ryan. No estic segur.
Va, ara ho buscaré. Escolta, fem una cosa. Expliquem aquesta, la primera de les pel·lícules, i després recordem una mica quines són les altres opcions que tenen que hi ha per guanyar. La que s'estrena aquesta setmana es diu...
Los Fabelman, de Fabelmans.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sammy?
És una autobiografia que es fa a Steven Spielberg?
Correcte, és un... Bé, sí, una biografia, una història de la seva vida, sobretot de la seva infantesa i adolescència, fins que aconsegueix la seva primera feina dintre de la indústria del cinema. I està estructurada, dividida en tres parts. Un primer capítol que vindria a ser doncs, quan ell és petit, va al cinema i comença a despertar-se l'interès per fer pel·lícules. Llavors la família es trasllada a Arizona, on passarà gran part de la pel·lícula. Explorarà molt la relació entre el seu pare, la mare, les seves germanes una mica menys, però sobretot amb la mare, que és la gran protagonista, que és Michelle Williams. Paul Dano és el pare. I el que fa de Steven Spielberg, que es diu Sammy, la pel·lícula és Gabriel Labelle. La part final de la pel·lícula ja ens trasllada una mica a Califòrnia, la seva vida a l'institut, problemes d'assetjament, etc. És a dir, veurem un recorregut vital amb la seva família que anirà barrejant el drama familiar amb l'amor per fer cinema, per fer pel·lícules. Veurem com va fer les primeres pel·lícules. O sigui, és una pel·lícula que és ficcionada, però és molt, molt biogràfica. Hi ha moltes coses, la majoria, que van passar en la realitat.
Uh-huh. Jo t'he de dir, ahir vaig anar al cinema i de tot el que vaig veure, el que més em va agradar va ser el tràiler de la pel·lícula. No, perquè vam anar a veure la nova d'Astèrix, perquè mira, quan surt una pel·lícula d'Astèrix s'ha d'anar a veure. I bueno, segueix l'estela de les últimes. Jo creia que ja havien entès que les pel·lícules d'Astèrix s'han de fer amb dibuixos en 3D i no, han tornat a fer-les en persona.
Sí, jo les Astèrix que vaig al cine només són les animades, sí. Les imatges real no les vaig veure.
Doncs de tot el que vaig veure, el que més em va agradar va ser aquest tràiler de Los Fabelman i ja tinc ganes de poder-la anar a veure.
Sí, a més són 2 hores i mitja, pinta. Però passen volant, eh? És a dir, està tan ben feta, tan ben dirigida, té tanta sensibilitat, la pel·lícula està tan ben interpretada, o sigui, no sé, és perfecta, és una pel·li collonuda. Hi ha un final, no vull explicar el final, però...
No, veure, sisplau.
No és una pel·li d'aquelles que puguis fer spoilers, perquè més o menys, o sigui, si has vist algun documental o coneixes la vida de Steven Spielberg, més o menys el que ja saps és el que ja veus a la pel·lícula. Però és que al final, diguéssim, és el moment que aconsegueix la primera feina, i no vull desvetllar tot, que hi ha molta gent que ho ha explicat a tot arreu, però jo m'ho callo.
Sí, calla, calla.
Us emporteu una sorpresa del cameo i el que passa a l'última escena, que no dic res, però sapigueu que allò que passa va passar de manera real i fil per randa amb les mateixes paraules que explica Steven Spielberg a la pel·lícula.
Bueno, doncs, quin misteri. No, no, ja, aquesta és de les pel·lícules que s'ha d'anar a veure. Perquè si li ha de sortir algun competidor, quin ha de ser pels Oscars?
Uf, no ho tinc clar, eh? Poder, a veure, un competidor pels Oscars. Un moment que agafo la llista.
Sí, agafa, agafa. Ara l'estava buscant jo també. Cantó.
Home, per mi seria Top Gun, per mi, però jo no sé si l'Acadèmia...
Top Gun, sí.
Per mi sí, per mi és una pel·lícula meravellosa. Però jo crec que potser la que estaria més allà és The Banshees of Inisherin, però és una pel·lícula potser massa independent. L'Everything Everywhere, que ha tingut 11 nominacions, potser és una pel·lícula massa diferent també. No sé, jo...
Ho tens clar,
potser...
eh?
Sí, jo tinc clar. Per mi no té competència, però bé...
Ara ho estava mirant i tampoc... És a dir, sí, ha guanyat els Oscar, un Oscar per La llista de Schindler, que va guanyar a millor pel·lícula i a millor director, i després Salvar el soldador Ryan a millor director. Però... I ha estat nominat moltíssimes vegades més. Però, no sé, jo, sent Steven Spielberg, n'hauria esperat més, no?
Sí, però bé...
Imaginava que hauria estat més.
Els Oscars també tenen tendència a vegades a diversificar ja. O... no sé, no, és això una cosa rara el que fan aquesta gent. En tot cas, jo crec que aquest any per mi no hi ha color, veurem què passa, però bé.
Sí que va guanyar més Globus d'Or, ET l'extraterrestre, què més? El Tintín, la pel·lícula de Tintín de animada, també, que per cert, aviam si surt ja la segona part, que fa temps que l'esperem, no? De Tintín.
Sí, però em sembla això està molt mort, aquest projecte.
Molt malament, molt malament. Va, què més? Què més tenim aquest cap de setmana?
Bé, doncs després d'això, una mica de baixona, oh, però bé.
Vaja, doncs fem-ho ràpid, doncs.
És El piloto de plane. És una pel·lícula d'acció.
Comandante de vuelo, ¿qué desea?
Lo extraditamos.
¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusa?
Homicidio, hace 15 años.
Genial, que embarquen ya. Buen vuelo.
Com es diu aquest actor que com es diu?
El Gerard Butler.
Això, el Gerard Butler, sí, sí. Està tot arreu, sí, sí. Últimament.
Bueno, també. A totes les pel·lis d'acció i de cops de puny.
Sí, sí, sí. I de què va?
Bé, això és una pel·li d'acció que una mica intenta... A veure, és una sèrie B que pot recordar fins i tot a les sèries B dels anys 80 amb aquelles pel·lícules protagonitzades pel Chuck Norris. Una mica Gerard Butler és el Chuck Norris de la nostra època.
Sí,
eh? Vull
dir sí, que... oi que sí?
Sí. I en aquest cas és la història d'un... Bé, d'un pilot d'avió que... per un motiu que veiem al principi de la pel·lícula, doncs no el deixen pilotar, però el tenen allà a la cabina, cau un llamp a l'avió, ha de fer un aterratge d'emergència, però no és una pel·li d'avions, perquè aconsegueixen aterrar, aconsegueixen sobreviure, però el drama no és haver sobreviscut en l'aterratge de l'avió, sinó que justament han aterrat en un lloc, se suposa que és de Sud-amèrica, on hi ha una guerra civil, i per tant hauran de sobreviure en aquesta guerra. El Gerard Butler doncs, demostrarà unes habilitats brutals en quant a matar terroristes i a matar el que faci falta, i hi haurà unes quantes escenes així bastant gores de violència molt explícita a la pel·lícula.
Bueno, doncs El piloto. Després, què més tenim? Ah, mira, veig que anem a Netflix, eh?
Sí, anem a Netflix. Això es va estrenar fa un parell de setmanes, però... Sí. Bueno, ho he volgut recuperar perquè és una sèrie que està molt bé, potser pot passar desapercebuda, i m'agradaria recomanar-la, que és Agencia Lockwood.
It's terrible the world's come to this. I feel sorry for your generation.
Ah, mira, a Londres, m'agrada. Ep, tenim aquí, Ignasi, o no?
Sí, sí, sí. Em pensava que estàvem escoltant més trailer.
Sí, sí, no, fes.
Val, doncs res, això és una... Ja veuràs com t'agradarà. Estic segur que aquesta t'agradarà. Ah? Si t'agrada... Si vens de Harry Potter, jo crec que aquesta pel·li té... Si és una barreja, té coses de Harry Potter, té coses de Misfit... De Caçafantasmes,
sí.
Té coses de Derry Girls, per exemple. És a dir, barreja elements de moltes sèries i pel·lícules, però tot molt ben combinat. Perquè és la història de... O sigui, a veure, ens movem en un món... en què això de que els fantasmes visquin entre nosaltres és una cosa bastant normal i habitual. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'agències que porten adults que es dediquen a caçar fantasmes i tal. I aleshores hi ha una agència que gestionen tres adolescents, que és l'agència Lockwood, que viu al marge, diguéssim, d'aquestes grans agències, però que el govern també li té un ull allà ficat. I es dediquen a això, a agafar missions de caçafantasmes. I els protagonistes són tres joves adolescents, que un d'ells ve d'una escola una mica l'estil Harry Potter, però no ben bé, no? Però recordo una mica d'una escola en què t'entrenen en els joves adolescents que tenen aquesta cosa de veure esperits a poder lluitar contra ells i eliminar-los, no? I bàsicament és la història d'aquesta agència de detectius. Això està basat en una sèrie de llibres i el que fa la sèrie, que és de 8 capítols, s'adapta als dos primers llibres. És una mica paral·lelisme en Harry Potter, perquè ja t'ho dic, també ve de novel·les, és un món de fantasia i està molt bé. I el director és el Joe Cornish, que ha estat el showrunner de la sèrie, que ve de fer, per exemple, Atac de Bloc, que és una pel·li britànica que està molt bé, i ha treballat en pel·lis així, en productes adolescents, però amb un punt també així de mala llet, que està molt bé i funciona perfectament la sèrie.
Molt bé. Doncs a Netflix, per cert, que aquesta última nit, aquesta passada nit, s'ha confirmat com funcionarà tot aquest sistema de subscripcions extra per no poder compartir el compte de Netflix, o en tot cas, si el comparteixes, pagar 6 euros, sí, per cada persona extra que utilitzi la plataforma.
Jo el que faria aquí és, o sigui, el que hauria de fer Netflix per acabar amb les comptes compartides és una mica igualar preus amb altres plataformes, és a dir, igualar, o sigui, que una subscripció única no et costi 17 euros, com passa ara, no? Si vols 4K, etc. Si tu, perquè Disney o qualsevol altra plataforma no arriba a 10 euros, es mou entre els 9, 8, o si fas subscripcions anuals et pot sortir més barat, i potser no necessites compartir la compte, perquè el preu ja, saps?
Sí.
És competitiu, però clar, si tu dupliques el preu, o sigui, el preu és de 17 euros, ja dones per suposat que la gent compartirà la compte.
Bé, jo sóc d'aquests que el comparteix, i encara no sé què haurem de fer. Però, ja. Bueno, perquè la comparteixo i no la pago, que això és el millor.
Ah, mira, això és el millor del món, això.
Vull dir que em sembla que a partir d'ara tocarà pagar, si més no, aquests 6 euros que t'obligaran a pagar extra per cada subscriptor que s'hi vulgui afegir. Ràpidament, es reestrena Titanic, no?
Sí, bé, si no l'heu vista, doncs aquesta setmana la trobareu al cinema.
Bueno, molt bé.
Bé, 25 anys de Titanic i per tant James Cameron la torna a fer. En alguns cinemes la veureu en aquesta tecnologia 3D HFR de 48 fotogrames, amb la que per exemple hem vist en alguns cinemes la segona d'Avatar.
Molt bé, bueno, en aquest cas a Girona en tenim un d'aquests cinemes que es poden mirar les pel·lícules en aquesta qualitat extra, però hi ha algun canvi? Vull dir, hi ha algun metratge, més metratge, algun, res, eh?
No, Leonardo DiCaprio continua morint al final de la pel·lícula.
Calla!
I en aquella taula hi cabien tots dos, però...
Efectivament. Bueno, sí, res, doncs, per si algú no l'ha vist, com és el meu cas, que no he vist Titanic, doncs...
No pot ser.
No he vist Titanic. No, t'ho dic de debò. Doncs 25 anys després... Però és que en tinc 26, és que quan es va estrenar tenia un any, un anyet, pobre de mi.
La tele l'han fet 25 vegades, Dani.
Les pel·lícules, si no són al cinema, ja no miro res. Escolta, cinema de proximitat, aquest cap de setmana. Tenim a Palafrugell, El fred que crema, i també El gat amb botes, L'últim desig. Si no m'equivoco, sí, aquest cap de setmana. A Torroella de Montgrí tenim La ballena, que ens en vas parlar força bé l'altre dia, no?, amb Brendan Fraser. Tot i que he sentit alguna veu que deia que, bueno, que criticava el fet que és molt... Vull dir, que apreta molt, que és molt dura.
Sí, sí, bueno, és una pel·li que val la pena bàsicament per veure Brendan Fraser.
I per cert,
una mica...
que Torroella aquest cap de setmana també reestrenen, en aquest cas, Cantando bajo la lluvia, per si algú no l'ha vist encara. I a Bagú, Babylon, fan. També en una edició en versió original en anglès, dissabte a les 5 de la tarda. Babylon, que es va estrenar fa poc, la nova de Damien Chazelle. Ignasi, gràcies, que vagi molt bé, que tinguis bona cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu. Va, ràpid, un últim repàs a la previsió del temps.
Avui dijous no farem net. A grans trets esperem una jornada encara d'inestabilitat. Avui encara no podem donar l'episodi de pluja per acabat. I anirà bé que tinguem encara a prop un paraigua perquè podrà entrar joc a qualsevol hora del dia. Seran ruixats de més curta durada i menys quantiosos. Un altre aspecte per destacar és que es manté l'avís per estat de la mar, advertint encara amb maregassa la nostra costa amb onades que podran arribar als 2,5 metres d'alçada i amb notable mar de fons de l'est. Pel que fa a temperatures, esperem una jornada amb recuperació de temperatures màximes i, per contrapartida, per una disminució dels termòmetres mínims.